RACB Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ens escoltes a través de COPE Lleida a les freqüències que tenim a la província de Lleida, a la Seu d'Urgell, a Balaguer, a Lleida, a través de l'aplicació gratuïta que et pots descarregar al mòbil i a través de la web cope.es. En tots els llocs pots triar escoltar exclusivament el que fem des de Lleida. Avui divendres 11 d'octubre del 2019, 12 i 20, puntuals com sempre, comencem Herrera en COPE. Per cert, comencem amb 20 graus a la ciutat de Lleida, tot i que és un matí fresquet, per entendre'ns. Buscarem aquesta previsió meteorològica, com sempre, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, i parlarem de música en viu i en directe amb l'Andrés Rodríguez i amb el seu Melo Malo. També escoltarem avui, parlarem a través de línia telefònica amb un dels protagonistes d'aquesta música en viu que hi haurà aquest cap de setmana a Lleida, és l'argentí Lucas Mastiano, que personalment el conec des de fa molts anys i que dissabte estarà aquí a Lleida. Doncs parlarem amb ell també perquè ens expliqui quina és la seva proposta musical. I encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records, la del Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una. A partir de la una, divendres de cine amb la Laura González. Parlem de les estrenes d'avui a la cartellera de cinema, però també de temes relacionats amb el cinema, que, com sempre et dic, tens a la teva disposició el nostre número de WhatsApp perquè ens envies qualsevol tema, qualsevol cosa que t'agradaria que tractéssim. 664 526 180 664 526 180. Escolta, tu envia'ns missatge de veu, missatge de text i ja està, i li fem arribar a la persona que correspongui. Hi ha dos quarts de dues, fins a les dues, ja saps, l'Espai Groc, com cada divendres, on fem ja el remat final de propostes de cara al cap de setmana. 20 graus tenim hores d'ara. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a la província de Lleida. Esperem una tarda amb temps estable, només amb alguns intervals ennuvolats. Les temperatures pugen, màximes avui entre 25 i 28 graus i el vent bufa variable a flux. Demà dissabte començarem el dia amb boires matinals i el cel estarà ennuvolat durant tot el dia, encara que no s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes pujaran i les màximes baixaran. Arribarem a 28 graus a Lleida capital i Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 23 a Viella. Les mínimes estaran entre 9 i 16 graus i el vent bufarà variable a flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Tot seguit, l'actualitat informativa, però abans et recordo una data important, 16 d'octubre, la Marató de Donants de Sang a Lleida, que realitza per 16a vegada consecutiva a la Biblioteca Pública de Lleida. En parlarem a partir de dos quarts a l'Espai Groc i la setmana vinent t'ho tornarem a recordar, però perquè faiguis agenda, dimecres vinent, dia 16, des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, pots anar a donar sang a la Biblioteca de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Comencem parlant de xifres. L'IPC baixa 7 dècimes a les comarques de Lleida al setembre i se situa en el 0,1%. A Catalunya la taxa registrada va ser del 0,3%. I l'acusat del crim del carrer Acadèmia de Lleida ahir seguia amb judici, tenia la nòmina embargada i va pagar la reforma de la cuina, 16.000 euros, com dèiem, en efectiu. Les amigues de la víctima expliquen que tenia un bon sou i una companya de feina va veure un dia que duia 5.000 euros a sobre. És el tema en el que s'ha centrat gran part de les preguntes de la quarta jornada del judici, els diners. Encara en plana judicial, la jutgessa de Viella ordena a la mare de la nana uruguaiana que la lliuri als Mossos abans de les 2 del migdia. La dona i la seva filla estan al consolat del seu país, a Barcelona, des de divendres per evitar que la menor torni amb el seu pare. I obrim la plana local. La Paeria revisarà d'ofici els expedients relacionats amb la tramitació urbanística del projecte comercial de Torres Salses. L'informe de la Junta de Compensació no satisfà el govern municipal, que demanava que responguessin cadascuna de les al·legacions presentades. I satisfacció a l'Alta Ribagorça per la venda de la major part del resort de Boí Taüll a una empresa de Reus. L'oferta presentada per la firma vinculada al portal esquiades.com preveu assumir el deute de 2 milions d'euros a la Seguretat Social i els 53 treballadors. I dues empreses de la Noguera creen l'alternativa natural natural, el pa amb mantega i sucre elaborat amb oli d'oliva i mel. Torrons i mel alemany i oli castelló presentaran l'olimel en el marc de la 31a Fira del Torró d'Agramunt, que es du a terme aquests dies a Agramunt. Parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports, mira, comencem parlant de futbol i és que l'AM ha aconseguit tramitar la fitxa de la japonesa Hisui Hasa cinc jornades després de l'inici, problemes burocràtics, això pel que fa a l'equip femení. I ara estem a divendres, portes del cap de setmana, el que fem és repassar doncs tots els partits del cap de setmana. Comencem per ordre cronològic. Avui divendres tenim bàsquet a 3:45 del vespre, Leporo Castelló Força Lleida. Demà dissabte a 8:15 seguim amb bàsquet a l'Alep Plata, on el Pardinyes Lleida buscarà aquesta primera victòria de la temporada. Pardinyes Lleida Menorca. I diumenge al migdia a les 12, hoquei al pavelló 11 de setembre, Lleida Llista Lloret. I diumenge a les 5 de la tarda, amb futbol, al camp d'esports, Lleida Esportiu Prat. Recordem que el Lleida Esportiu és tercer amb 14 punts i que el Prat és 18è amb 4 punts. Veurem si es repeteix o no la tal com va acabar la temporada passada, que el Lleida Esportiu es va deixar moltíssims punts amb els enfrontaments amb els equips de la part baixa de la taula. Veurem si això s'ha oblidat o si pel contrari segueix en van. I això no té res a veure d'esports, però que ja t'ho havia dit abans i t'ho torno a recordar, agafa agenda, si ets donant de sang o si no ho has fet mai i t'ho vols plantejar, el proper dimecres, dia 16, arriba la 16a marató de donants de sang a Lleida, a la Biblioteca Pública de Lleida. En parlarem a fons, evidentment, a l'Espai Groc.
En octubre vive en 13 el mes misionero extraordinario.
Recuerdo que anche la mia intenzione promuovere un mese misionario straordinario nell'ottobre del 2019.
Convocado por el Papa Francisco, se propone dar un nuevo impulso misionero a la Iglesia. Una cobertura especial para enfrentar el desafío del anuncio del Evangelio por todo el mundo. Octubre, mes misionero extraordinario en 13.
¡Vivan los novios!
¡Viva! Si te quedaste dormido en la última boda familiar, necesitas un colchón nuevo ahora mismo. Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón Aspol Flex Picolino Relax
con el 40% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma.
¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía? Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que aquesta sintonia vol dir que tot seguit el que fem és connectar amb la redacció del diari La Mañana, amb el seu redactor en cap, amb l'Andrés Rodríguez, i parlar de música en viu i en directe, que és com ens agrada també. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Vamos a hablar de música en directo, pero antes, que no se me olvide, porque lo tengo por aquí apuntado en un post-it, ¿cómo tienes las cervicales?
Bueno, bien, quedaron a medio gas porque con la butaca no es lo mismo que Hombre. Estar libre de pie. Pero sí, hubo momentos que había que hacer cervicales porque ver a Metallica es hacer cervicales.
De todas maneras, estamos hablando del espectáculo que se hizo a nivel mundial a la misma hora en todos los sitios este pasado miércoles. Es un concierto con la Filarmónica de San Francisco. De todas maneras, a ver, yo también te lo compro, ¿eh? Prefiero ir en el concierto y verlo en directo, pero así ves ángulos y ves cosas que no ves, ¿eh?, desde cuando estás de público.
Sí, bueno, aparte lo disfrutas en pantalla grande, no es lo mismo porque no haces la vida social esa de que claro. Te levantas ahora cuando hacen un tema que te va a decir, me voy a la barra a buscar unas birritas o compartirlas, pero es igual, pero es otra manera diferente de ver a Metallica, porque Metallica nos gusta, a los que nos gusta, pues nos encantó la película, la
bueno,
verdad.
Tú estuviste en el principal, poca gente en el principal, pero desbordados en Alpicat, por ejemplo.
Sí, en Alpicat estaba previsto en una sala y tuvieron que abrir dos.
Imagínate.
Y al final, pues, estaba aquello a tope. Bueno. Pero lo que luego se comenta es que no saben de que en el principal suena mejor.
Claro.
El sonido es mejor.
No,
pero
y,
bueno.
Y no tienes que coger el coche. Es que mira
que
lo habían puesto fácil, ¿eh? Bueno, en fin.
Pero bueno, de todos modos, a mí me parece, me estoy contento porque ha sido un éxito el que se haya estrenado Metallica, que en un principio no se iba a estrenar aquí en Lleida,
sí.
Porque como ya sabéis cómo son aquí la gente, pero es igual. Y de todos los musicales que ahora se están haciendo y que ahora van a promocionar los cines estos, ha sido el que ha batido el récord ya y ha puesto el listo muy alto.
Muy bien.
Pero de todos modos nos vienen otros musicales que ya comentaremos en su momento y que anticipo de que viene uno de Elvis Presley y para los que somos de mi casta, el día 6 de noviembre, y esto es primicia, harán uno de Slayer.
Ah.
Slayer es otro de los grandes del thrash.
Sí señor, muy bien. Bueno, pues mira, las salas de cine van a hacer otras funciones, que también está bien, ¿eh? Que si no, las tienen ahí solo para hacer películas, pues ya que tienes la instalación, pues está bien. Oye, vamos a mirar para adelante, hoy y pasado y el otro, que coincide con las festes del Pilar, y sí. En Lleida no sé, pero en Fraga, por ejemplo, supongo que tienen una programación, a punto de empezar, no, ya han empezado, supongo.
Ya han empezado, que empezaba además con Mojinos Escocidos y con King África, aquel famoso
sí,
de la bomba. Pero tenemos este fin de semana, tenemos a Michael Arenchun, tenemos a De Vicio y tenemos a La Fuga, que se ha puesto otra vez muy de moda y que están haciendo una gira que está, por lo visto, está pegando.
Uh-huh.
Pero bueno, pero aquí también tenemos música.
Muy
tenemos
bien.
En el Café del Teatre, que son fieles a tener su programación, y tenemos un gran concierto esta misma tarde, que si queréis la entrevista ha salido hoy publicada en el diario La Mañana, obviamente, una entrevista que he hecho con su líder. Se trata de Arizona Baby, que uh-huh. viene a presentar su quinta referencia discográfica, y que, bueno, sabéis de que estos son unos fuera de serie. También colaboran con otra banda formando Corizonas, luego él también en solitario se llama Almeisten, o sea, un concierto altamente recomendable, además es de esas bandas que es un trío y no utilizan bajo.
¿Ah?
O sea, es muy curiosa,
uh-huh.
pero muy buenos, ¿eh?
Muy bien.
Es a partir de las 10:30 y cuesta 18 euros.
Uh-huh.
En esta misma sala tenemos a los Hidrogenese. Esto será el sábado, con 10 anticipada, 12 en taquilla, 10:30, que vienen a presentar su nuevo trabajo, Joterías Bobas. es dentro de su estilo, que es un poco así, camino entre el teatro cabaret y el recital de salón.
Te iba a decir, porque, bueno, no sé, me sonaba más folclore popular, sí.
Pues bueno. Bueno, va por ahí un cabaretero, es así, vale, vale. Un poco curioso, vamos.
Muy bien.
Y el domingo tenemos, ya que aquí siempre estamos apoyando a las bandas de Lleida y de Ponent, pues tenemos la presentación del primer EP de un grupo que se llama El Canal, que es un quinteto leridano liderado por el Pep Masip. Es un EP de 6 canciones que se titula Descodificado y será a las 8:30 del domingo, anticipada 6 euros, 8 en taquilla.
Uh-huh, muy bien.
Luego también ha echado a andar un ciclo de cantautores que se llama... es una agenda de conciertos que empezó el sábado pasado, tenía que haber empezado la semana pasada, el día 5, con el Xavier Baró, pero en Guisona, pero se suspendió porque se encontraba mal, o sea, estaba... supongo que como todo...
Bueno, se aplazó,
que
la gripe, se aplazó, ahora, sí, sí, se aplazó. Vaya.
Y entonces, pues bueno, pues continúa hoy, esta misma tarde en el Cercle de Bellas Arts, estará Ángel Andreu Buchaca, que era conocido antes como Angelot, y como podéis haber leído hoy en el petardo que tenemos en la mañana, pues se cambió lo de Angelot porque ya estaba harto de que le preguntaran de qué remesa de la Operación Triunfo había salido. Cuando no tiene nada que ver.
Ah, bueno, vale, vale, Ángel Ote, vale. Vale.
Bueno, pues eso tenemos por ahí. También tenemos en el Espai Orfeó este ciclo de música de pequeño formato.
Hombre, sí, al mañana. Argentino tenemos. Al argentino.
Vaya, exacto. Tenemos a Lucas Marciano.
Sí, señor, lo conozco.
Todo el mundo lo llama Marciano, pero no es el Lucas.
No, Lucas Marciano. Es un
majo, por cierto.
Es un tío muy majo. Vamos a hablar con él ahora. Ahora, cuando acabemos contigo, le vamos a dar un toque. Lo conozco desde hace muchísimos años. Además, fue artista Cadena 100. Lo descubrieron en las calles de Barcelona, el compañero coordinador de Cadena 100 en Barcelona. Y a partir de allí se lanzó gracias a Cadena 100 y después, pues bueno, ya en todas las cadenas de música, ¿eh? Pero es un tío que, bueno, tuvo que huir, ¿eh?, de Argentina porque la cosa estaba mal y vino aquí sin nada. O sea que, bueno, es un artista que se tienen que escuchar sus letras, que están bien, ¿eh?
Están bien. Bueno, la mayoría de los argentinos tienen buenas letras.
Sí, sí, sí.
Y, por cierto, también sale hoy en la mañana una entrevista con él.
Muy bien.
Hoy viernes.
Muy bien.
Tenemos también en la Pobla de Segur en las 13, tenemos el sábado a las 8 de la tarde a los Strombers, y luego en Balaguer, esta misma noche, también a las 9:30, tenemos por primera vez al Tony Solá, que presenta su último disco, Cool People. Y bueno, estará acompañado, pues bueno, por Gerard Nieto al piano, Xavi Hinojosa a la batería y, como no, al contrabajo, pues nuestro gran Ignasi González, que nos representa y que lleva el nombre de Lleida por todo el mundo.
Muy bien, pues mucha música, ¿eh?, en Lleida, en Fraga, aquí, allí, aquí, donde quieras. Y si puedes, combinarte las dos sitios, pues mejor. La cuestión es que puedas escuchar y asistir a música en vivo. Por cierto, ¿tú a cuál vas a ir?
Yo supongo que me daré un garbeo por las fiestas de Fraga, como cada año.
Sí, sí, pero ¿vas a ir a alguno concreto o no?
Mikel Erentxun, me interesaría verlo, sí, sí.
A mí, es un tío también que tiene una historia guapa, ¿eh? Ya lleva años, ¿eh? Tiene una experiencia guapa, ¿eh? Va a dar para una serie de entrevistas, ¿eh?
Hombre, me gusta más ahora que cuando estaba con Duncan Duke.
¿Sí?
Sí, 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 obviamente.
Bueno, era más popero antes.
Está mucho,
¿no?,
más maduro, ha evolucionado mucho musicalmente. Sí, sí, era más popero antes. Ajá. Ahora, no sé, las canciones de toda esta gente, que como el Santiago Serón.
Ganan con el tiempo y
el de los Ronaldos, o sea, son gente que cuando van en solitario me están gustando mucho.
Muy bien. Muy bien, Andrés, pues nada, estas son las propuestas de música en vivo. Ahora vamos a por el Melo Malo. Ya sabes que lo podéis leer en las páginas del periódico La Mañana y escucharlo pues los viernes, que lo tenemos aquí. Andrés, a ver, el Melo Malo de esta semana.
Los que estamos enchufados todo el santo día a Rock FM nos quejamos que se repiten más que el ajo. Nadie pone en duda que musicalmente es la emisora mejor, la que huye de los éxitos comerciales que resultan más efímeros que las promesas de los políticos y que mantiene esa música imperecedera que es para toda la vida. Menos mal que por las noches hay algunos respiros con propuestas en las que entran en el listado piezas que no suelen machacar a lo largo de todo el día y que de vez en cuando surgen otras iniciativas que nos mantienen en vilo. Este es el caso del Rock FM 500, que se desarrolló por espacio de 48 horas ininterrumpidas hace un par de fines de semana, abriendo el Pirata a las 6 de la tarde del viernes y cerrándolo él mismo a esa misma hora del domingo. Por medio pudimos escuchar a otros históricos como Mariscal Romero, además de Marta Vázquez, Raúl Carnicero, Rodrigo Contreras, Diego Cardeña, Carlos Medina y Álvaro Mazcuñán. En las votaciones participaron más de 350.000 personas y tras 48 horas de radio non-stop, en las que se fueron revelando uno a uno los 500 mejores temas del género, el grupo liderado por Freddie Mercury volvió a imponerse en la séptima edición de este programa maratoniano. Bohemian Rhapsody, de Queen, ha vuelto a revalidar el título por delante de Highway to Hell, de AC/DC, y Stairway to Heaven, de Led Zeppelin. Curiosamente, las dos únicas canciones que alguna vez han conseguido en las 7 ediciones de este ranking destronar ese famoso tema que ha adquirido más fuerza aún tras el estreno de la película del mismo título. Personalmente, insisto en que muchos no conocen los dos primeros discos de Queen, cuando eran más enérgicos, y que el At Night at the Opera de 1975, donde figura la cancioncita en cuestión, fue su cuarta entrega. Obviamente no falta en mi discografía, pero si por mí fuera, el number one sería el que utilizo como sintonía en mi colaboración semanal de este programa de Cope Lleida, que es ni más ni menos que el Satisfaction de sus majestades los Rolling Stones, que se ha situado en quinta posición, superado por el encantador Nothing Else Matters de los grandiosos Metallica. El listado es entretenido, y pese a ese déficit de presencia de mujeres, la representación española es de orgullo, con canciones de Leño, Asfalto, Obús o Platero y Tú. Sin embargo, no hay manera de destronar a la reina. ¿Te das Queen? Oh yeah.
Es verdad, ¿eh? De todas maneras, la gran pantalla influye mucho también, ¿eh?
Sí, el Bohemian Rhapsody ha hecho mucho.
O sea, después de la película...
Pero bueno, ya sabes, yo ya me he reivindicado, ¿eh? Para mí el Satisfecho es el number one.
Pues mira, aquí lo tienes, ¿eh? Es un gran tema, ¿eh? Yo siempre lo digo, ¿eh? Es que lo escuchas y no cansa tampoco, ¿eh? O sea que, bueno, hay grandes temas. Lo que pasa es que eso de escoger siempre la mejor, lo veo un problema, ¿eh? Porque hay veces que te gusta, según qué situación te gusta una, según qué situación ya, claro, otra. Bueno, yo, más que la mejor, nos podemos fijar en las 50 mejores, ¿eh? Que hay muy buenas canciones, ¿eh? Muy buenas canciones.
Oye, y programas como el Rock FM 500 hay que hacerlos más a menudo porque ¿sí? De verdad que vale la pena, sí, sí.
Muy bien.
Sí.
O sea, disfrutaste todo el fin de semana, ¿no?
Muy bien, muy bien. Ahí controlando y además tengo todo el listado y es muy entretenido y mira, y de vez en cuando...
Oye, ¿has descubierto alguna o no?
No, son canciones, no.
Todas, las conoces todas, ¿eh?
No, las conozco todas, pero es aquello de recordar. ¡Ay, ya no me acordaba de esta! Y, pum, y entonces la recuperas, dices, ¡ay, qué bien!
Claro que sí.
Porque es música para toda la vida, al
claro
fin y al cabo.
Claro que sí. Oye, Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oye. Oh, yeah.
Cope Lleida. Amricar Álvarez.
Nero Giardini. Elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini. El Made in Italy.
¿Sabes que el agua corriente puede contener plomo, pesticidas, hongos o restos de medicamentos? Conoce tu calidad de agua y cómo mejorarla en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, sed de innovación.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
El Renacimiento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Renacimiento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que hi ha un artista, que jo conec un artista, a més fa anys ja que el conec sense voler, ara fèiem repàs de la nostra agenda i sense voler fa més anys del que voldria, però això dic que un mateix artista et pot posar la pell de gallina amb el tango, amb la milonga, amb la cúmbia, amb una balada, amb una cançó folklòrica o una cançó pop. Què pensaries? Que te parlo d'una sola persona o no? Doncs te'n parlo d'una. I ell és argentí, però ja fa molts anys que el tenim afincat al nostre país. Es diu Lucas Mastiano i aquest dissabte estarà a Lleida, a l'Espai Orfeo. Lucas Mastiano, què tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, con Lucas hace muchos años que nos conocemos a través de Cadena 100. Bueno, han pasado los años... te has enriquecido brutalmente en el mundo de la música.
Bueno, la verdad que sí, ha pasado un ratito, ¿eh? Y bueno, he hecho muchas cosas, muchos conciertos, muchos viajes, muchos discos, y bueno, uno va creciendo, ¿no? La verdad que así es.
La verdad, Lucas, tú viniste de Argentina con un bagaje cultural y musical. Supongo que después de unos años viviendo aquí, algo de aquí también se ha pegado, ¿no?, a tu música.
Sí, claro, la verdad que después de 18 años de vivir acá se me ha pegado mucho, o sea, llevo casi la mitad de mi vida aquí que en mi tierra, y bueno, esto se va notando, ¿no?, en las composiciones, en las cosas en las que uno le escribe y todo, me ha nutrido mucho mi vida en esta tierra, obviamente.
Este sábado estàs en l'Espai Orfeo. Us dono una plana web perquè si no teniu l'entrada encara la podeu aconseguir. www.orfeolleidata.cat, orfeolleidata.cat. Allí a programació teniu Lucas Mastiano, que estarà este sábado, dia 12, a les 8:30. És un concierto acústico de esos que me encantan, porque la distancia entre el público y el artista se reduce muchísimo de un gran concierto. Y te permite, supongo, como artista, Lucas, no sé si también te encuentras cómodo en este tipo de conciertos. ¿Te permite una mayor comunicación con el público?
Sí, yo me siento muy cómodo en este tipo de conciertos. He hecho muchísimos de estos conciertos desde que empecé y siempre, o sea, me siento en casa. Y la relación con el público es como que el concierto lo hacemos entre la gente y yo, ¿no? O sea, es muy, muy habladito, muy, se comentan cosas, lindo, 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 cercano.
Muy bien. Acabas de presentar disco ahora en septiembre, el 12 Lunas. ¿Cómo ha ido la grabación de este disco?
Bueno, la grabación muy bien, o sea, es un disco que le tengo especial cariño también por las colaboraciones. Principalmente iba a ser una colaboración con Rosalén, y de ahí... Bueno, quedó tan bonito el resultado que empecé a seguir grabando y, bueno, terminó en un EP de 6 canciones. Y, bueno, se sumaron Alex Ubago, Marwan, Luis Ramiro, Funambulista y Muerdo. Y una canción con cada uno y el sonido muy bonito, muy elegante, producido por Tony Brunet. O sea, que es un lindo material que hemos hecho este año.
La que estamos escuchando es Siempre y Cuando, sobre todo. Vaya canción, ¿eh?
Qué bonita, ¿eh?
Sí. Muy bien, muy bien. ¿Con quién la cantas esta?
Con Rosalén.
Esta que es con Rosalén, ¿eh? Muy bien. Encontramos también esta, por ejemplo.
Espéralo. Espera algún tiempo, espérame tranquila que ahora no puedo. Tengo tantas cosas que decirte, pero es que ahora mismo no me las acuerdo. Mira,
esta lleva por título Paciencia. ¿Está con quién estás en esta?
Esta la canté con Muerdo.
Ah. ¿Todo esto lo escucharemos este sábado en Lleida? Bueno, lo que dé tiempo,
sí.
Vaya.
Sí, voy a estar tocando. Voy a hacer un repaso ahí por todo el repertorio, que hay gente que hace mucho que no voy por allá, y bueno, tengo muchos discos, muchas canciones, y voy siempre con ganas de, de cantar todo lo que quieran escuchar, ¿no? O sea que sí, haré un repaso por todo.
¿Sabes a qué álbum tuyo le tengo especial cariño? Al Diablo con Todo.
Sí, ¿no? El primero, yo también.
Le tengo un especial cariño. Además, para mí ese álbum es como un libro, lo escucho de principio a fin y no me puedo saltar ningún capítulo, no me puedo saltar ninguna canción, es como una historia, es como que tiene vida propia.
Hay mucho corazón ahí, cada canción de ese disco es una historia, como tú dices, ¿no? Han pasado muchas cosas, el viaje de Argentina aquí, la calle, fue una época muy muy rica y salió un disco maravilloso, esas canciones son irrepetibles, creo.
Muy bien, doncs hem parlat amb el Lucas Masciano, el podeu buscar a internet, i a les xarxes socials, el trobareu a la web www.lucasmastianoweb.com, lucasmastianoweb.com, i des d'allí pues ja, oi, accedes a fotos, a biografia, a l'último disco, a la tienda i a la salida a totes les redes socials, que avui en dia, Lucas, antes no, però avui en dia... tienes que estar aplicado en las redes sociales.
Es todo, sí, sí, sí. Para una carrera discográfica, la verdad que sí. Tienes que estar ahí a pleno, dándolo todo.
Oye, al final, mundo digital, nuevas tecnologías, redes sociales. Pero yo, una hora o dos horitas en un concierto acústico con Lucas Masciano, viéndolo en persona, que no me lo quiten, ¿eh? Es el contacto humano, eso sí que es insustituible.
Sí, eso no se puede reemplazar con nada, gracias a Dios seguimos ahí, no se puede inventar un concierto que genere cosas online, o sea, por suerte tenemos que ir todavía con la guitarrita.
Muy bien. Oye, Lucas, para acabar, nada, acabas de presentar este EP que nos has comentado antes, estás de gira presentándolo, subiendo al escenario, que al final supongo que un artista es donde se encuentra cómodo, en el escenario donde tocar la música que ha creado. ¿Planes de futuro?
Bueno, ahora presentar este disco, ¿no? Todo este año voy a tocar mucho por España, me voy a ir a Argentina, me voy a ir a México, y estoy planeando alguna otra cosa, así otro disco futuro, bueno, de creo que de canciones inéditas ya voy a hacer algo, así que en eso ando.
Muy bien. Oye, ¿eres futbolero?
No mucho, ¿sabes?
No mucho.
No mucho, no. Desde que me vine a Argentina, cuando estaba allá, estaba más ligado, ¿no? Y a medida que empecé a estar acá, empecé a perder, y últimamente un desastre.
Bueno, pero ¿has conocido a Messi o no?
No, no he conocido a Messi, he conocido a Pep Guardiola. Que me llamaron un día y me pasó el teléfono, era él, y me dice que le había comprado mi disco Al Diablo con Todo, que lo tenía en el coche, y que era fan de todas las canciones, y me invitó al Barça... a charlar, estuvimos hablando como media hora y era un fan del disco y sabía todas las canciones así como tú. Fue en aquella época, ¿no? El Diablo con Todo y todo.
Oye, de verdad, la gente que nos escuche, lo podéis encontrar todavía en las principales plataformas de música digital, en streaming, escucharlo, El Diablo con Todo. Y no una vez, porque una vez no sirve. Tienes que escucharlo varias veces entero, de principio a fin, y al final, nosotros tenemos un número de WhatsApp, 664-526-180. Si ho escolteu, m'expliqueu a veure què us ha transmès. Per a mi és un gran... oye, que todo lo que has hecho después igual, perfecto, pero El Diablo con Todo, por tu situación personal supongo también, y por todo, es un discazo, es un discazo, de verdad que enhorabuena, porque nunca, no nos habíamos visto desde entonces, es un discazo, todavía lo escucho, es un gran disco. ¿Alguna la tocarás este sábado?
Sí, tocaré muchas canciones. Vale. Sí, ni hablar.
Lucas Masciano, muchísimas gracias, un abrazo.
Pues gracias a todos, un beso grande para vos. Nos vemos pronto, el sábado.
Ya no te canses de esperar. Vuela.
Doncs demà el tenim a l'Espai Orfeo, 9:15, demà dissabte, Lucas Masciano. Para que hacemos una pausa rápida y de seguida arriba el John Bellbun en la finestra del Records.
¿Sabes que cada día podríamos llenar 1000 piscinas olímpicas de plástico solo con las botellas de agua que consumimos en España? Conoce tu consumo de agua y su impacto en lacalculadoradecorsa.com. Corsa, set de innovación.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem.
Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Escolta, que arribem a les portes del cap de setmana, un cap de setmana que, mira, per poc, per un dia, doncs, demà és festiu. Sempre dic el mateix, els qui no ens toca treballar dissabte, doncs, bueno, te queda aquesta sensació com si haguessis perdut el dia festiu, però recordem que hi ha molta gent que treballa en dissabte, moltíssima gent que treballa en dissabte, que, per tant, doncs, demà es podran gaudir d'un dia festiu enganxat amb un diumenge. Per tant, hi ha molta gent que farà un cap de setmana llarg que normalment no en té. És una d'aquelles coses que generalitzem, és a dir, si nosaltres no ho fem, ens pensem que tothom fa festa el cap de setmana. I hi ha moltíssima gent treballant els dies festius i els caps de setmana. Però, en fi, demà és festa, demà és dissabte. Nosaltres avui divendres el que fem és obrir la finestra dels records, com un divendres normal, vigília de festiu, això sí. Bueno, cap on ens porta avui?
Bé, avui ens porta també a una figura emblemàtica de tots els pobles que ha desaparegut. És el pregoner.
Ai, el pregoner. Abans... Encara, bueno, o sigui, ara hi ha un pregoner electrònic.
Ara hi ha un pregoner electrònic.
Amb una aplicació. Hi ha pobles que tenen l'aplicació del mòbil i allí hi ha el pregó.
Ara els pregons, sí senyor, sí senyor. El meu poble ho fan així. Però jo, per exemple,
però guardo... no és un senyor que surt a cridar i...
Jo guardo encara la trompeta, la corneta del pregoner, que la Madeu la Sisca, que és l'últim pregoner de Puiggròs, que passava pel poble tocant la trompeta i anunciant, fent l'anunci pertinent.
Escolta, això es feia cada dia o quan hi havia alguna cosa a dir?
A veure, hi havia algun fet puntual, que venia algú a vendre, ara ho expliquem, algú a vendre taronges, peix o el que sigui, i el pregoner anunciava al poble que hi havia algú que venia, doncs, peix, si no, no se n'assabentaven. Mm-hmm. O, per exemple, també els anuncis oficials, que llavors eren dos tocs, i era senyal que era per ordre del senyor alcalde.
Ah, val.
Per tant, vull dir, sempre tenia la seva categoria.
A veure.
Mira, parlem del pregoner, perquè el pregoner, anomenat també anunci, és el qui té per ofici o encàrrec fer les crides en veu alta, sovint precedit del toc de trompeta, i que comunica noves d'interès general per als habitants d'una població. El nunci solia ser una persona que pertanyia a la plantilla municipal, l'agutzil, normalment, i en percebia el seu salari, però en pobles petits a cops una gratificació. Aquest ofici tenia especial arrelament i significat en els pobles, tot i que hi ha ciutats, a les Terres de Lleida, on la figura emblemàtica del pregoner encara la podem veure passar pels seus carrers i places, anunciant a toc de trompeta, com per exemple a Solsona, el van o encàrrec pertinent. D'aquesta acció de pregoner també hi havia indrets que se n'anomenava fer la crida. Un toc llarg de trompeta era senyal de fer crida de particulars. Dos tocs llargs de trompeta, seguits d'un sinònim, era crida oficial. En aquest darrer cas, el nunci sempre començava amb la mateixa cantarella. Per ordre del senyor alcalde es fa saber... Cal dir que als Països Catalans, fins a la fi del segle XVII, les crides foren publicades gairebé sempre en català. Desaparegueren amb el decret de Nova Planta, 1707-1716, i només perduraren a Sardenya. Els nostres pobles, o els nostres pobles, els pregons o crides, també es feien en català, fins i tot en moments i èpoques de prohibicions o dictadura franquista. Per tant, això cal tenir-ho present, que també l'anunci feia la crida en català en plena dictadura franquista. El pregó o crida era una de les poques o úniques manifestacions oficials en què s'emprava el català, a cops perquè el nunci o l'agutzil, Ricard, no en sabia més i no sabia parlar la llengua castellana. Per tant, aquí està el quid de la qüestió. I per acabar la dita d'avui, què ens diu? Ens diu octubre tronat, hivern nevat. O sigui, haurem d'estar atents a veure si hi ha trons
a
l'octubre per veure si tindrem neu a l'hivern.
A les estacions d'esquí segur que estan amb l'orella posada.
Molt bé.
Adéu. Gràcies, Joan. Adéu.
Doncs senyals horàries, d'aquí uns segons que ens indicaran que hem arribat a la una de la tarda d'aquest divendres 11 d'octubre. Ens farem una petita aturada perquè ens posin al dia, perquè ens expliquin la darrera hora informativa, com sempre des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després hi tornem amb el divendres de cine i la Laura González, amb les estrenes de cinema d'aquest divendres, les que ja estan a la cartellera. I a dos quarts de dues, l'Espai Groc, ja saps, una de les tertúlies estrella de COPE Lleida, amb propostes moltíssimes del món dels espectacles, de la cultura, i a més, sempre amb curiositats, i sempre aprendràs una cosa més. Si no, tu, escolta-ho, a dos quarts de dues.
La una a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La explosión de un petrolero iraní no ha causado víctimas mortales. Como te estamos contando, ha sufrido una explosión provocando un vertido de crudo en el Mar Rojo que ha afectado al casco del buque y a dos de sus tanques. Álvaro Echeverría.
Ahora mismo, técnicos de la petrolera estatal iraní investigan el incidente y no descartan que sea un acto de terrorismo, después de que dos explosiones, que en un principio se atribuyó a misiles, algo aún sin confirmar, sacudieran la enorme embarcación, lo que ha provocado grandes daños a los dos tanques principales del petrolero, que ha empezado a vertir crudo en las aguas del Mar Rojo. Según un experto analista marítimo consultado por la BBC, el barco se comportó de forma extraña. Lo habitual es que mantenga su identificador automático por GPS apagado en esta zona para evitar represalias, y lo suelen encender justo antes de llegar al canal de Suez. Este petrolero, sin embargo, lo encendió a cientos de kilómetros de distancia después de estar más de dos meses en paradero desconocido y con el identificador apagado.
Explosión que de inmediato ha tenido consecuencias en los mercados, donde el precio del crudo ha subido hasta llegar a un 2,3% más que la jornada de este jueves. Y como te estamos contando, en Francia se extiende la psicosis entre los policías después del atentado en una prefectura de París que dejó cuatro personas asesinadas. El autor del ataque, que se había convertido al Islam un año antes, fue abatido. Se están recibiendo amenazas en algunas comisarías, Asunción Serena.
Tras el atentado en la prefectura de París, los policías han recibido una nota en la que se pide que señalen inmediatamente a la jerarquía cualquier signo que vean en algún compañero de posible radicalización. De momento ya se ha retirado el arma de servicio a dos policías por un comportamiento calificado de sectario. El que el autor del atentado tuviera una lista con datos sobre sus compañeros ha creado un clima de psicosis que se ha visto incrementado por las llamadas que han recibido varias comisarías con cantos yihadistas.
¿Aló, monsieur?
De momento ha sido detenido un joven de 17 años como posible autor de las llamadas.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que 19 personas han sido rescatadas cuando intentaban llegar a las costas del norte de Lanzarote. Dos de ellas, un hombre y una mujer, han resultado heridas graves. Por cierto, que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifra ya en 75.000 las personas que han huido de la frontera de Siria con Turquía ante los ataques del ejército turco contra los kurdos. Hay baile de cifras, pero de momento la Cruz Roja habla de 16 muertos y 37 heridos. Sin embargo, el ejército turco asegura haber matado a 277 milicianos kurdos. La Guardia Civil, ya de vuelta a España, ha intervenido 10 kilos de infusiones de cannabis no aptas para el consumo. Se vendían en una bodega y herbolarios de Tenerife con un etiquetado en el que no aparecía la composición del producto. De momento se está investigando a los responsables. Y 166.340 solicitudes han recibido en correos para los 4.005 puestos de trabajo que oferta la empresa estatal. Madrid es la que más plazas ofrece, con 831, seguida de Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.
Y el deporte, Rafa Nadal volverá a ser el número uno del mundo. Luis Munilla.
Ha caído Novak Djokovic, Antonio, en cuartos de final de Shanghái ante Tsitsipas. Eso quiere decir que por puntos de ranking ATP, Nadal recupera el número uno mundial un año después. Se va a hacer efectivo el 4 de noviembre. A la selección de fútbol la tenemos volando a esta hora hacia Noruega, donde mañana puede certificar su clasificación para la Eurocopa en caso de victoria. Thibaut Courtois, que se clasificó para la Eurocopa anoche con Bélgica, niega haber sufrido ansiedad y pide respeto. En Barcelona siguen dando que hablar las críticas públicas de Gerard Piqué a la directiva. Leo Messi dijo que él no lo hubiera hecho y Piqué responde.
Bueno, de acuerdo sí que estamos. Yo elijo en todo momento lo que digo y lo que dejo de decir. Leo luego es el capitán y él tiene su discurso, pero creo que el discurso es alineado, así que nos conocemos desde los 13 años y con Leo te diría que es con la persona que mejor me llevo el vestuario, así que no creo que sea un tema de descoordinación ni mucho menos.
Además, el comité de competición obliga al Málaga a jugar su partido contra el Cádiz a pesar de las bajas, y en la Fórmula 1 la llegada del tifón a Japón provoca la suspensión de la calificación del sábado. Se hará el mismo domingo, horas antes de la carrera.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara estàs al migdia de Lleida, però ja saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12:20 fins a arribar a les 2. A les 2 hores d'ara ja hem guanyat un parell de graus, 22 graus, buscarem com sempre tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Després farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I arriba la Laura González amb el divendres de cine, amb totes les estrenes de les cartelleres de cine. A 2:15, l'Espai Groc, amb la resta de propostes, doncs, de cultura, d'espectacles, de música, i a més, com et deia abans, que sempre hi ha curiositat, sempre, sempre aprendràs alguna cosa més a l'Espai Groc. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem una tarda amb temps estable, només amb alguns intervals ennuvolats. Les temperatures pugen, màximes avui entre 25 i 28 graus i el vent bufa variable a flux. Demà dissabte començarem el dia amb boires matinals i el cel estarà ennuvolat durant tot el dia, encara que no s'esperen precipitacions. Les temperatures mínimes pujaran i les màximes baixaran. Arribarem a 28 graus a Lleida capital i Balaguer, 26 a la Seu d'Urgell i Tàrrega i 23 a Vielha. Les mínimes estaran entre 9 i 16 graus i el vent bufarà variable i amb la flux durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Actualitat informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Pere Navarro, director general de Trànsit, acaba de dir que la DGT no matricularà els patinets i que aposta per una assegurança voluntària. Mira, justament aquesta setmana parlàvem amb el Col·legi de Mediadors d'Assegurances i parlàvem de que ja comença a haver productes específics per als patinets o d'altres pòlisses que han incorporat la possibilitat de assegurar també el patinet, com per exemple la d'una llar. Això cadascú, doncs, segons la DGT, ho deixarà de manera voluntària. Però fixeu-vos que l'aturada política que estem patint, en molts àmbits, i que sembla que no passi res, però sí que passa, doncs resulta que hi ha una norma ja pactada amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb la DGT, que de fet l'havien demanat, aquesta Federació de Municipis i Províncies, volien una norma per part de la DGT per poder legislar a nivell local. Doncs aquesta ja hi és, però s'està esperant a una normalització de la situació política per aprovar-se. O sigui que, déu-n'hi-do, la tonteria política, amb perdó, la presumpta tonteria política, amb perdó, doncs que està deixant aturades coses, doncs que, per exemple, aquestes lleis perquè els patinets puguin circular d'una manera més segura per a tothom en una ciutat. En fi, en un altre ordre de coses, recordem que l'acusat del crim del carrer Acadèmia de Lleida tenia embargada la nòmina i que va pagar una reforma de la cuina de 16.000 euros en efectiu. Els diners han centrat gran part de les preguntes de la quarta jornada d'aquest crim, i les amigues de la víctima van explicar que tenia un bon sou i una companya de feina va veure un dia que duia fins a 5.000 euros a sobre. Recordem també que hi ha satisfacció general a l'Alta Ribagorça per la venda de la major part del resort de Boí-Taüll a una empresa de Reus. L'oferta presentada per la firma vinculada al portal esquiades.com preveu assumir el deute de 2 milions d'euros a la Seguretat Social i els 53 treballadors. I amb esports, parlem de partits de cara al cap de setmana. De fet, avui, aquesta tarda, 8:45, bàsquet a l'Alep Oro, Castelló Força Lleida. Demà dissabte, 8:15 del vespre, també bàsquet a l'Alep Plata, Pardinyes Lleida, Menorca. I el futbol i l'hoquei passen a diumenge.
el hoquei a les 12 del migdia, el pavelló 11 de setembre, Lleida Llista Lloret, i el futbol diumenge a les 5 de la tarda al Camp d'Esports, Lleida Esportiu Prat. Recordem que el Prat ocupa una posició molt baixa a la classificació. Veurem si el Lleida s'ha oblidat d'aquella història de perdre punts davant dels equips que ocupen les posicions de més avall. El Lleida és tercer amb 14 punts, el Prat 18è amb 4 punts.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos de Luz.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno este domingo por la noche en 4.
Hablan de la locura de mi ciudad y se olvidan de la tranquilidad de mi sierra, de mi noche y de su vida, y no de mi arte y mis teatros. Hablan de turistas y viajeros, pero no de águilas, castillos o bodegas. Muchos hablan de mí, pero pocos me conocen de verdad. Comunidad de Madrid, vuelve a conocerme.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Debía ser un papa de transición.
¡Habemus papa!
Y cuando llegó, cambió el rumbo de la Iglesia.
¿Cómo puede la Iglesia pedir la paz en el mundo si antes no logra encontrar la paz en su seno?
Reza siempre por la paz.
Juan 23, el Papa de la Paz. El viernes a las 10:30 de la noche en 13.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donaendomum.es.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen mejor. Y justo esta mañana de camino al trabajo les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que arriba el divendres de cine, com tots els divendres, parlem de cinema i ho fem amb la nostra especialista, amb la Laura González. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Que bé, amb la gent que quedo tots els divendres, és com amb l'Andrés Rodríguez. Cada vegada que parlem és divendres, portes d'un nou cap de setmana, d'una setmana que es preveu complicada la vinent, per tant, nosaltres anem a quedar-nos al món del cinema.
Jo per això vinc amb el meu somriure cinematogràfic i amb el meu bon rotllo per explicar-vos una mica la cartellera i un tema totxo, que jo li vull dir tema totxo, que...
Home, no li diguis així, que assustes a la gent.
Ha d'assustar. O sigui, sempre conto coses interessants.
La novetat d'aquest any és que farem les estrenes una mica més curtes, bueno, ho intentarem, i després la Laura portarà un tema per desenvolupar. Però clar, si li dius tema totxo, doncs jo no sé.
Doncs bé, les estrenes seran més breus, però sobre...
Normal. No, però les direm totes, eh?
Sí, totes. Seran més breus sobre guió, que només t'hi ha escrit el títol i ja m'he quedat tan ample.
Ah, vale. Saps? Escolta, va, la pregunta habitual, has anat al cine?
Sí, sí que he anat, al cine. Vaig anar a veure el Joker.
Ah, el Joker.
Oh.
Està bé?
Molt bé.
A més, aquesta és la que no fa la factoria Disney, no? Que, per tant, és crua, aquesta.
Sí, és crua. I, bueno, lo d'esperar, no? Joaquin Phoenix fent un papelón. La veritat és que no decep. I és bastant... fa bastanta crítica social i l'espectador no pot evitar ficar-se dintre de la pel·lícula i qüestionar-se què faria ell en certes situacions, no? És un retrat social... bastant cru, però que te fa reflexionar sobretot sobre la malaltia mental.
Però al final el Joker és dolent o és una víctima?
És una víctima del sistema, però que es rebel·le contra la seva, les seves circumstàncies, perquè al final, pues bueno, pues, s'encansa. I claro, tu, mentre vas veient la pel·lícula, has de decidir si estàs de part del Joker o si estàs en contra o si ets també una víctima. No sé, te fa reflexionar bastant.
Bueno.
Ja us dic, el tema del tabú dels trastorns mentals, pues, jo crec que ja estem al segle XXI. Ja,
bueno, i a més, hi ha una corrent a les xarxes socials, coincidint amb el Dia Mundial, per destaburi... Bueno, perquè no sigui tabú, anava a dir, no sé què anava a dir, perquè no sigui tabú. Perquè se'n pugui parlar, de fet,
Clar, democratitzar, es diu, no? Ficar a l'abast de tothom.
Sí, escolta, per cert, Sitges, s'acaba aquest diumenge, al final no t'has pogut escapar, eh?
No, la veritat és que tampoc no tenia, saps, perquè són quilòmetres, les pel·lícules, pues bueno, estan bé, tal...
Abans, quan eres jove, no et feia res a fer quilòmetres.
Ja, però després d'anar tres vegades a Sitges i perdre'm les tres vegades que hi he anat, pues penso, si m'he de perdre una... Jo tardo 2 hores i mitja en arribar a Sitges.
Ui,
i
el
Google
em
diu 1 hora 45, però jo me perdo sempre i llavors ja és caos.
Bueno.
Saps? Vinga, anem al cine més a propet, vinga.
Sí, vinga, estrenes d'avui, estrenes d'avui.
Doncs bé, tindrem Géminis, que és una pel·lícula que està protagonitzada per Will Smith, caracteritzat com a vell i caracteritzat com a jove, vale?
No,
ell fa de clon d'ell mateix.
Però no va de color blau ni res, aquí.
No,
color
no,
normal.
Color normal. Llavors, ell és un assassí
no
a sueldo.
No pare darrerament, Will Smith tampoc.
No ha parat mai, jo crec que no ha parat mai aquest home.
Potser va tenir alguna època que no, però és veritat, cada any fa les seves 2, 3, 4 pel·lícules, eh?
Home, tant, no diria tant, però...
No?
Però almenys una a l'any en fa, és un tio actiu.
Uh-huh.
Bueno, el que deia.
Géminis,
a veure. Ell és un assassino a sou que es vol retirar, en plan, bé, no?
Això és focus.
No, li han ficat unes canes així, i ara... Llavors, el persegueix el seu clon jove per matar-lo, perquè... Només ell es pot matar ell mateix. Bueno, està una mica manido, este...
El seu clon jove no és una persona que s'assembla molt,
no,
o sigui, ciència-ficció, no?
L'han caracteritzat com a jove.
Ah, vale.
O sigui, i tu veus el cartell i flipes una mica, perquè
dius... El Príncipe de Bel-Air.
És ell mateix, no?
Bueno,
en fi,
no,
també...
dic que és Focus perquè és una pel·li que va fer ell,
sí,
també, que també
correcte,
feia d'assassí.
Bueno, no era assassí, no, era lladre, no?
Lladre, allí era lladre, sí.
Sí. Què més tindrem? Bueno, tindrem la nova estrena de Woody Allen, la de Dia de Lluvia en Nova York, amb
encara
el Timothée Chalamet. Home, i diuen que està bastant en forma, i aquí, bueno, torna a Nova York, que és una ciutat que, pues, que li mol, eh? La veritat és que diu, té bones crítiques la pel·lícula, és com una relació d'amor de dos universitaris, però en plan intel·lectual. Pues bueno, lo que fa Woody Allen, saps? Vull dir, ell se ha fet el seu propi estil. Jo no descarto anar-la a veure, perquè els dos actors principals m'agraden bastant, que són el Timothée Chalamet i el Fanning. Els dos m'agraden bastant. Què hi més tindrem? Tindrem Ready or Not, que és una pel·lícula protagonitzada per la neboda de Hugo Weaving. Hugo Weaving és l'agente Smith de Matrix, per a que el situeu. Elrond, el Senyor dels Anillos. Un home així, una cara una mica èlfica, estranya. Doncs bé, la seva neboda entra dintre de la gran pantalla i fa d'una nòvia que es case. I en la nit de bodes, la família del seu marit li proposa un joc basat en una quest, no? En una missió de supervivència.
Vaja.
Sí, per entrar dintre de lo que és el clan familiar aquest tan xungo.
Això el Ready or Not?
Ready or Not, que s'ha estrenat també a Sitges, aquesta pel·lícula.
O sigui, no cal que la vagi a veure jo, no?
És així, sangrienta, violenta, va bé, motosierres...
Vinga, siguiente.
Vinga. Paradise Hill, de Alice Waddington, que és una noia que, tot i el nom sembla estrangera, no, és basca. Alice Waddington ha fet aquest llargmetratge amb Emma Roberts i Mila Jovovich, i, bueno, un repartiment de noies molt maques, i la pel·lícula es diu Paradise Hill. També ha estat presentada a Sitges, i va sobre una institució que prepara les noies per ser lo más de la bellesa.
Ah,
vale. O sigui, també s'ha tocat últimament aquest tema en altres pel·lícules, en altres produccions, però crec que és algo que està molt a l'ordre del dia, no? O sigui, les joves d'avui en dia volen tenir un cos 10,
només cal que us passegeu pels taglines de l'Instagram.
Claro, o sigui,
hi ha molta obsessió allí, eh? A més, claro, a imitar foto de famoses o de poses concretes, de robes o de sense robes, o amb poca roba, vaja.
De productes, sí, de bellesa, sí. Del, bueno, una cosa és el empoderament del cos i tal, i l'altra pues, és aquesta mena de...
Jo crec que és un problema, eh?
Bueno, se n'ha de parlar a nivell social, i com que el cine sempre tracta de reproduir pues, lo que socialment succeeix, mm-hmm, doncs pues, crec que és una bona forma, i a part des del punt de vista de la ciència-ficció, te n'adones, no? Perquè dius, hòstia, és que això és ciència-ficció, però és que ho estem vivint d'alguna manera dintre de la realitat, mm-hmm, no? Què més tindrem? La luz de mi vida. És una pel·lícula dirigida, no sé si dirigida, protagonitzada segur, per Casey Affleck, que fa de pare d'una nena en una societat, en un futur distòpic, on la població femenina ha desaparegut degut a una epidèmia.
Vaja.
I és l'última nena del món. I clar, pues, és una nena pues, de 10 o 11 anys, i el pare pues, la vol protegir. Ell fa de pare de la nena.
Pues llavors, ho té difícil, eh?
Sí, sí. Llavors és aquella tensió, no? Durant tota la
pel·lícula. Quina pel·lícula més estranya, no? Quina idea més estranya?
Bueno, no és tan estranya. ¿Te recuerdas una película de... Penso que era de Iñárritu, la de Los hijos de los hombres?
No. No,
Los hijos de los hombres es de Cuarón, de Alfonso Cuarón. Pues es similar, ¿no? Desaparició de la societat de la població femenina. Mm-hmm. ¿Qué más tindrem? Tindrem una película, Abuelos, que es una película española sobre...
¿Esta es la meva?
Sí, aquesta és per tu, perquè és una comèdia i va sobre tres homes en edat de prejubilació, no sé com ho diria, a veure, que són avis, vamos, que mm-hmm, són avis, que nets, i busquen feina però no la troben. Llavors pues, decideixen pues, autoemplear-se i fer-se autònoms i muntar una guarderia. Perquè, clar, ells se dediquen tot el dia a cuidar els seus nets, pues, són uns experts en bebès, vamos.
Claro, ja posats.
Claro. Què tindrem també? Bueno, també tenim una pel·lícula d'animació que es diu Abominable, on una noia coneix el Yeti i el vol portar a casa perquè estan experimentant amb ell i, bueno, volen... Bueno, lo típic, no? Dominar el món a través d'un monstre gegant.
Ja, però quina... Què és això? Comèdia? Acció?
Animació per nens.
Sí, ja, però és comèdia... Sí.
Comèdia, acció...
Ah, vale.
Màgia...
Vull dir, no maten saps? A ningú.
No. No, però hi ha persecucions, hi ha viatges pel món, hi ha l'equip d'aliats de la noia...
Sí, però a Big Hero 6 també hi ha...
Ui, és duríssima, m'encanta aquella pel·lícula.
També hi ha persecucions i tal, i és infantil. Bueno, no tan infantil, eh? No tan infantil, eh?
A mi m'encanta.
És boníssima aquella pel·lícula, és molt bona.
Molt bona.
Molt bé, doncs...
Fins aquí les estrenes, poquetes estrenes aquesta setmana, però bueno, jo crec que aquesta setmana tornarà a petar-ho fora el Joker.
Ui, com ens hem posat ara. De què vens a parlar avui?
Doncs pues avui us vinc a parlar de Stephen King i de la seva relació amb el cine.
Ens ha quedat bé, això.
Si és que hi fica música així,
Stephen
de terror.
Stephen King, a veure, que no és el Stephen Hawking, eh?
No.
És el físic teòric, eh?
Stephen King està viu i el
I
passat
el
21
King?
De setembre va fer 72 anys, que ja és dia.
No, però aquest home què és?
Aquest home?
Actor, director, escriptor?
Oi? És escriptor. Escriptor. T'explico una mica la seva vida per a que sàpigues una miqueta més del personatge.
Vinga,
no?
Va.
Mira, als 2 anys el pare d'en vell els abandona a casa i se queda ell vivint amb la seva mare i amb el seu germà mentre és petit, i bueno, van superjustos de diners sempre i bueno, passen moltes penúries econòmiques. Llavors ell també de petit va veure com es va quedar enganxat un amic seu a les vies del tren i va ser atropellat. Suposo que d'aquí també el rotllo terrorífic dels seus pensaments i tot això, no? Llavors, bueno, ell venia de petitet, els relats seus els venia a classe per tenir més dinerets, no? Perquè la família no tenien dinerets, i els profes, pues, com que la temàtica era terror i fantàstic, no els hi va agradar i li van fer tornar els diners als seus companys. Aquí va ser la primer, el primer xoc editorial que va tenir el pobre Stephen King, no? Llavors, als 13 anys va un dia a casa de la seva tieta, la germana de son pare, i troba un baúl ple de llibres de terror i ciència ficció que havien, que pertanyien al seu pare, no? Llavors, a partir d'allí comença a escriure i, bueno, i comença a enviar revistes. La primera que el publica va ser amb 18 anys, imagina't, dels 13 als 18 anys, 5 anys allí el tio escrivint, enviant, saps, intentant-se guanyar la vida allà, o sigui, se li ha de reconèixer això també, no? Doncs amb 18 anys li publiquen el seu primer relat, ric pel nom que tenia, no? El nom era "Jo vaig ser un lladre de tombes adolescent". Llavors li van canviar el títol per poder-lo publicar.
Sí, era una mica llarg.
Sí, bueno, no sé si per
i
llarg...
I políticament incorrecte,
sí,
en l'època.
Sí, clar, estem parlant de principis dels 70, vale? Llavors, què més, què més? Bueno, ell, llavors, als 18 anys, se fica a estudiar a la Universitat de Maine, perquè ell és de Portland, que és allí a Maine, no? Al condado de Maine.
Sí, allí al costat.
Sí. Llavors, allí escriu una columna al diari de la universitat que es diu "El camión de basura de King". No sé si volia jugar amb el seu cognom de King, el camión de basura del rei o què, però allí, pues, això li permetia descarregar tot el que ell sentia de la vida, no? Aquesta decepció constant, no? Llavors, estan allí a la biblioteca de la universitat, coneix a Tabitha King, que és la seva dona, i amb qui es casa. O sigui, l'any 71 decideix casar-se. Llavors, ell se dedica a treballar amb una lavanderia mentre estudia. Per poder-se sufragar els estudis, doncs treballa amb una lavanderia.
I va escrivint, també?
Claro, no, ell no deixa mai d'escriure. Llavors, quan es llicencia, fa classes d'anglès a una acadèmia, però tampoc guanyarà molts diners, no? Guanya molts poquets diners, i la seva família, o sigui, ell, la seva dona i crec que el primer fill, viuen en una caravana remolque, vale? On ell escriu els seus primers llibres. També en aquesta època, Stephen King comença a tenir problemes d'alcoholisme, que li van durar una dècada i que van inspirar el protagonista, el paper protagonista de la pel·lícula El Resplandor, Jack Torrance, saps? Que va ser el seu segon llibre. Llavors, com comença Stephen King a ser un superescriptor? Pues bueno, ell està allà al seu remolque, va escriure Carrie, va tenir una companya seva de l'institut, que se veu que era igual que Carrie, i bueno, com que no li agrada, el tira a la basura. La seva dona veu el relat allà a la basura, el recull i l'envia a una editorial i decideixen publicar-li.
Mira.
I a partir d'aquí, pues, tot va ser costa amunt, la veritat.
El que són les coses, o sigui, intentant-ho ell, enviant-ho tot, i just el que decideix no enviar, aquell és el que li fa el salt,
claro.
Li obre la porta.
Sí, sí, de fet, Carrie va ser la primera pel·lícula que van fer sobre un llibre de Stephen King. La van fer l'any 76 i la va fer Brian De Palma. Després s'ha tornat a fer l'any 2002 per televisió, i el 2013 una versió espectacular amb Julianne Moore com a mare, que si no l'heu vist, us la recomano. Això sí, sangrienta a tope, eh?
Per cert, Se sap si ell està satisfet de les adaptacions cinematogràfiques dels seus llibres?
Ah, no totes. O sigui, per exemple, El Resplandor, amb ell no li va agradar gens. I això que la va fer Stanley Kubrick, vull dir, i que trobo que és una pel·lícula bastant bona. Llavors, com que no li va agradar gens, va decidir escriure Doctor Sueño, que és com la continuació, que de fet estrenaran aquest 2019. Ah. A finals d'aquest, encara el que queda d'any,
s'ha hagut d'esperar 50 anys quasi bé.
Sí, sí, sí.
La seqüela.
Però bueno, és que ja veus que està a l'ordre del dia. Llavors, la seqüela ve donada perquè, com que no li va agradar la pel·lícula que van fer, El Resplandor, tot i que ha sigut un hit cinematogràfic, o sigui, tothom la tenim al cap, tothom tenim a Jack Nicholson fent de Jack
Torrance. Bueno, la imatge de la porta del bany.
I els passadissos.
Sí, i el passadís, i el Red Room i tot
clar,
allò.
Clar, o sigui, es forma part de la nostra mitologia quotidiana, no? I clar, això a Stephen King, pues, no li va molar perquè...
I l'ascensor.
Sí, ell s'ho imagina diferent. Llavors decideix escriure Doctor Sueño i ara han fet la pel·lícula. A veure què li semblarà.
Escolta, perquè... quines pel·lis has vist tu basades en llibres de Stephen King?
Jo les he vist quasi totes.
Ui.
Mira, he vist Los Chicos del Maíz, El Resplandor, Carrie, Les Dos, Misery, no sé si la recordeu, amb la Kathy Bates, que segresta amb un escriptor i que el té allí, bueno, li trenca una cama perquè no es pugui moure i l'obliga a escriure novel·les perquè ella és fan de les seves novel·les. Llavors, bueno, per mi és terrorífica. A part, la vaig llegir, la novel·la, una temporada que estava malalta, molt constipada, i després vaig veure la pel·li i vaig pensar, jolín, que agobio. Tu també has vist pel·lícules basades en Stephen King, home.
Bueno, he vist El Resplandor. Que
Cadena Perpètua. Cadena Perpètua
està
escrita per La Milla Verde,
també,
per exemple. Què més? La Niebla, It.
No, això, tot això ja no ho he vist, ja.
Cuenta conmigo, l'any 86, no. Aquella que són un grupet de nens que troben un cos...
No.
Que sortia no. River Phoenix.
No.
Doncs bé, quina més hi ha? El cementerio de animales, el Tommy Knockers m'encanta. Va sobre una invasió alienígena, llavors la gent del poble comença a comportar-se d'una manera estranya perquè tenen una nau alienígena sota. I, bueno, aquesta a mi em va encantar. De fet, és una de les meves pel·lícules de petita. Què més tenim? La de Dolores Claiborne. A l'any 95, també amb Kathy Bates, que parla sobre un abús d'una menor. Bueno, comencem a explorar en la història
moltíssimes,
i dirigides per grans directors, perquè ja et dic, o sigui, el Frank Darabont, que va fer Cadena Perpètua i La Milla Verde, i algun altre ha fet així, La Niebla també va fer.
És un dels escriptors que més pel·lícules s'han fet dels seus llibres.
Bueno, és que clar, aquest home fa... Pensa que es va inventar un personatge que es diu Richard Bachman, que és un pseudònim seu, perquè la llei als anys 80, 70, 80, no permetia que un escriptor, o sigui, la llei editorial no permetia que un escriptor publiqués dos llibres a l'any. Llavors,
ell
s'inventa un pseudònim per poder publicar més.
Mare.
Sí, i Richard Bachman, de fet, inspira un dels seus relats que pues parla això sobre un escriptor que el seu pseudònim, un personatge que ja ha inventat, la cosa.
Doncs escolta, la setmana vinent aprofundim una mica més amb Stephen King, si no alguna cosa que ens haurem deixat.
I tant, us ofereixi una mica per dècades la setmana que ve.
Ho dic perquè veig que és una biografia i és una informació força interessant, tot i que a mi el gènere no m'agrada, i a més és una persona que segueix viva, vull dir, i segueix produint. O sigui que...
Sí, bueno, i no us he explicat el que li va passar als anys 90, final dels 90, de la seva experiència propera a la mort, però us deixo aquí el cliffhanger. El cliffhanger és aquest, el cliffhanger és el ganxo de quan veus una sèrie que t'enganxa, pues el cliffhanger és el pròxim capítol, què li passa a Stephen King en el 99.
Laura González, escolta, un plaer, que tinguis bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Apa, sí, aquesta sintonia és la que ens acompanya cada divendres per arribar a les dues i ho fem amb l'Espai Groc, ja saps, amb totes les propostes del món de la cultura, dels espectacles, de la música, de tot, vaja, de tot. Com sempre, ben acompanyats. Avui està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal, Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Des del Teatre de la Llotja i del Teatre de l'Escorxador, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
I també està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tost, avui a través de línia telefònica. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
Escolta, la Maribel, primer de tot, abans de parlar de present i de futur, el cap de setmana passat vau tenir un èxit important amb el tema del Nano Arts, eh?
Sí,
recordem que va
sí.
ser aquell dissabte amb multitud d'activitats durant tot el dia.
Amb multitud d'activitats per tot el dia adreçades doncs als més petits doncs de la família i totes elles doncs entorn doncs que giraven doncs entorn doncs al moviment, no?
Uh-huh.
I en aquest sentit doncs vam programar doncs tallers, projeccions, visites guiades a l'exposició relacionades doncs amb el moviment, no? I vam tenir doncs un dissabte tant en la franja doncs, de matí i tarda com tot el dia doncs, ple de famílies que realitzaven doncs, aquesta que realitzaven doncs, o que participaven en aquest festival, en la tercera edició del Festival Nano Arts.
A més, famílies amb canalla relativament petita, almenys els germans petits, perquè dono fe que el pàrquing que havien habilitat a l'exterior cobert només pels cotxets estava ple, eh?
Sí.
Hi havia overbooking allí, per tant, és bona senyal. No, jo em vaig atensar a la tarda i la veritat és que vam gaudir d'unes quantes activitats, però vaig treure el nas i vaig recórrer el Caixa Fòrum i jo sé que això de controlar la gent amb espais diferents habituals és un mal de cap a nivell organitzatiu, però trobar-te gent per tot arreu també és maco, eh?
I tant, és un repte, val a dir que és un repte perquè els diversos espais doncs, del Caixa Fòrum es troben ubicats en dos edificis doncs, diferenciats, mm-hmm. no? Però bé, vam establir doncs, una sèrie doncs, de millores organitzatives i creiem doncs que van facilitar doncs el trànsit doncs del públic als diversos espais en els quals es duen a terme doncs aquestes activitats, no? Activitats que estaven adreçades pels nens i nenes a partir de 0 anys doncs en endavant.
Sí, sí, sí. Molt bé, no hem d'oblidar, recordem que demà és festiu i per tant el CaixaForum a Lleida no tanquen, però sí que adopten l'horari de festius. Per tant, demà al CaixaForum el tindreu obert des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda, però no hi haurà activitats familiars ni visita guiada, però l'exposició estarà oberta si heu d'anar des de les 11 del matí fins a les 2 de la tarda.
Així és, i serà el mateix horari que nosaltres durem a terme doncs, el diumenge. És a dir, tant dissabte com diumenge es podrà visitar doncs, l'exposició doncs, des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia, i sí que hem programat doncs, una visita guiada a l'exposició pel diumenge, dia 13 d'octubre, a les 12 del migdia en castellà. No?
Molt bé.
D'alguna manera, doncs, tenint present doncs, el públic de fora de Catalunya i de Lleida que pugui doncs, visitar doncs, la ciutat i que vulgui doncs, visitar l'exposició de forma guiada a CaixaForum Lleida.
Clar que sí. De cara a la setmana vinent tenim dos activitats que jo crec que ens les podem marcar a les agendes, interessants les dues. Una, un cicle que ja vam presentar, que ja va començar de 4 dimarts i que arriba el segon i que toca un tema importantíssim. El cicle és una conferència de salut on el títol és que podem controlar els factors que més incideixen en la mortalitat. I aquest dimarts, Maribel, tracteu un tema, jo crec que un dels temes importantíssims, i és el tabaquisme.
Així és, així és. Centrarem doncs, la conferència en deixar de fumar és com un divorci. Dir adéu al tabac no sempre és difícil.
És difícil, sí.
No sempre és difícil, no? I en aquesta ocasió, doncs, contarem amb el doctor Francesc Abella, que és coordinador de la unitat de tabaquisme de l'Hospital Santa Maria de Lleida i és investigador del grup d'investigació de ciments biològics dels trastorns mentals del IRB Lleida, no? Recordem que aquest cicle doncs, de conferències l'hem organitzat amb col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica doncs, de Lleida, i bé, doncs, aquest dimarts centrarem, doncs, posarem doncs, el focus en deixar doncs, de fumar. No? Les persones que pretenen trencar el vincle afectiu amb el tabac necessiten moltes vegades doncs, ajuda professional si volen obtenir doncs, un resultat, no? És cert. No? I el tractament de deshabituació del tabac requereix doncs, d'alguna manera constància i especialment doncs, adaptació a les noves peculiaritats. No? I en aquest sentit doncs, el doctor Francesc Abella doncs, ens descobrirà doncs, quines són les pistes per deixar de fumar.
Això serà dimarts a les 7 de la tarda i dijous torna un cicle que ja coneixíem, que durant la temporada passada doncs, va servir perquè visitessin Lleida i concretament les instal·lacions del CaixaForum personatges molt singulars de les seves categories. Aquest proper dijous, Maribel, torneu a engegar el cicle de Trobades amb.
Així és, així és. Aquest dijous, dia 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, engeguem doncs, aquest programa en el qual doncs, aquest nou programa doncs, per aquesta nova temporada, no? La temporada 2019-2020. És un cicle que en el qual doncs, una vegada al mes doncs, nosaltres convidàvem, o convidem, millor dit, doncs, un creador perquè vingui doncs, aquí a CaixaForum Lleida i expliqui el seu procés creatiu. No? I en aquesta ocasió, doncs, el dijous, dia 17 d'octubre, tindrem a Borja Martínez. Borja Martínez va fundar en solitari doncs, l'estudi Lo Siento. No? I val a dir que des de llavors aquest estudi de disseny no ha fet més que créixer i recollir reconeixements doncs, de tot tipus. No? La prova és que estan en possessió doncs, de diversos premis laus. No? Avui en dia és un equip doncs, de 6 persones que junts treballen doncs, en el camp doncs, del disseny doncs, corporatiu, la restauració, el disseny doncs, d'exposicions, i que en aquesta ocasió doncs, tindrem l'oportunitat de conèixer doncs, a l'estudi doncs, Lo Siento a través doncs, del seu fundador, que com deia era Borja Martínez, i coneixerem doncs, en profunditat doncs, el seu treball i la filosofia doncs, d'aquest estudi.
Mm-hmm. Molt bé, Maribel, doncs escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment a vosaltres. Molt bon cap de setmana i bé, fins divendres que ve.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La veritat és que el títol d'aquesta cançó em ve bé per la societat en general, eh? Relax, eh? Posem-nos tranquils que passaran moltes coses, perquè això no ho podem controlar, passaran moltes coses, però cap fred i relax, eh? Antònia Capdevila, Biblioteca Pública de Lleida, què tal?
Molt bé.
Escolta, teniu novetats força interessants a la biblioteca, unes concretes, de programació concreta, que ara en parlarem, però n'hi ha una altra que és, passa a ser permanent des d'ara, des d'aquests primers dies d'octubre. Permanent, em refereixo que heu incorporat, cada vegada esteu incorporant més accions per portar les biblioteques, perquè la biblioteca sigui el màxim d'inclusiu possible.
Participem amb el projecte de biblioteques inclusives i nosaltres l'hem establert com una línia preferent de treball a la biblioteca. Vam començar amb temes de col·lecció, o sigui, vam adquirir audiollibres, llibres amb lletra gran, llibres de lectura fàcil. Vam començar amb aquest tema de col·lecció, vam fer un altre apartat que era la formació del personal de la biblioteca, que tinguem eines per això, per saber com incorporar totes les persones a la biblioteca. Seguim en aquesta línia i ara aquest any, a nivell d'infraestructura, hem incorporat, abans de final d'any ja ho tindrem perquè ho tenim aprovat, dos anelles magnètiques, una per la sala d'actes i l'altra per la sala de projeccions, que permeten que les persones amb audiòfons, quan entren a la sala, es connecten i el so els hi va directe.
És que això és superinteressant, eh? Jo abans d'entrar a l'Antoni a veure, fes-me un croquis al final.
No, és un sistema que connecta, és un sistema que es diu anella perquè envolta tota la sala.
Bueno, però això la gent no ho veu,
No, és un cablejat.
Si tu entres i si tens un audífon relativament modern, ja t'ho han hagut d'explicar això quan el vas comprar, te l'actives i automàticament...
Actives la posició T, que en diuen, i això fa que el so, que surt de l'equip de so, et va directe i no tens les interferències.
Però això a la llotja, per exemple, també no estaria malament. No, t'ho dic des del punt de vista de que hi ha molta gent que a vegades et diu, és que de la meitat de la sala cap enrere comença a costar saber el que diu.
Sí, però que és una persona que no té audífon,
no serveix de res.
És una assignatura pendent a molts teatres municipals.
A veure, nosaltres es tracta de dues sales petites. És molt diferent fer aquest plantejament a l'auditori o a la llotja.
Però és un pas important.
Tot i ser diferent de mida, és una assignatura que tenim pendent als teatres.
I l'idea era aquesta per arribar a aquest col·lectiu. Com a cosa d'infraestructura, també hem adquirit dos lupes portàtils, que més són com a dos tablets, en els quals les persones amb dificultat de visió, posant-la, doncs, per exemple, davant del diari, a més un funcionament molt senzill, automàticament t'amplia tota la lletra.
Tot,
i inclús et pot donar so. Bueno, són com a dos tablets, i a més de molt fàcil ús. I després una telelupa nova, també, que la que teníem s'havia quedat endarrerida. Aquest any passat vam tenir en pràctiques un noi amb dificultats de visió i ens va dir que la telelupa que teníem no era prou adequada. Per mitjà de la 11 ens en van recomanar una altra i ara tindrem també a l'hemeroteca una telelupa per persones amb dificultat de visió.
Bueno, també és el que té les noves tecnologies, que van avançant i quan
la lupa aquesta portàtil, bueno, algun dia, si voleu, jo us la portaré perquè, bueno, crida l'atenció perquè és molt fàcil d'utilitzar i, clar, pots augmentar la mida que tu vulguis. És com si passessis un escàner.
No, perquè la gent no es pensi ara que és la lupa del Sherlock Holmes.
Vendria a ser paella, com una tablet.
És que hi ha molts graus molts graus de sordesa i molts graus de ceguera, clar, no és una persona cega, no és la que no hi veu gens, ni
a qui
veuen.
Ells comenten això, amb dificultat de visió. O sigui...
Tot això ho tenim disponible a la biblioteca.
Sí, ara ho estem instal·lant, quan ho tinguem tot ja ho anunciarem, perquè a més ens hem posat en contacte amb totes les associacions, però és una línia de treball que ja ho tenim, tot el maquinari ja el tenim adquirit i ara l'estem instal·lant i, bueno, en començarem a fer difusió. El que sí que ja hem començat és amb el tema de la interpretació en llengua de signes. Hem establert un acord amb l'associació Deixa'ns Signar, De manera que totes les activitats de la biblioteca, totes aniran acompanyades sempre d'interpretació en llengua de signes.
Molt bé. Doncs això el que ha de fer és que la gent que abans els hi feia... Bueno, els hi feia cosa, no. Que clar, si no podien escoltar el que es deia, doncs ara...
Bueno, esperem poder arribar a aquestes persones que tenen aquesta necessitat, que sàpiguin. Llavors, per això va ser una mica el repte de que totes les activitats fossin en llengua de signes, de manera que aquestes persones sàpiguen que quan a la biblioteca es fa una activitat i poden anar sense cap mena de problema.
Ja no és mirar, aquesta es fa o aquesta
exacte.
No es fa. No, escolta, això es fa sempre.
Es fa sempre.
Igual que quan tingueu en marxa aquest tema de l'anella i dels audífons, doncs si es fan aquelles sales...
Sempre en aquelles sales hi haurà aquest funcionament.
Molt bé, doncs em sembla molt bé. Antònia, a la biblioteca, aquesta propera setmana, per ordre cronològic, si vols comencem dilluns, en el que teniu una activitat que està marcada dins d'un dia especial com és el Dia de les Escriptores, que és el dia 15 d'octubre, però que a moltes biblioteques ho celebreu el dilluns més proper, per tant,
exacte,
aquest proper dilluns.
És una iniciativa de diferents biblioteques en la qual es commemora el naixement de Teresa de Jesús i s'aprofita per a donar rellevància aquell dia a dones escriptores, a llegir els seus textos i a donar visibilitat a les dones escriptores. Nosaltres és el tercer any que el fem i aquest any acompanyem aquesta lectura de textos amb un espectacle de l'Alba Mascarella que es diu La boca descosida, que és un espectacle de poesia de dones poeta. I bé, és un dia més, com molts altres, però aquest dia més especial per a fer reivindicació i donar visibilitat als textos escrits per dones. Serà a les 7 de la tarda.
Hi haurà gent coneguda?
Sí, a més, a la lectura de textos convidem a persones del grup de lectura que tenim una habitació pròpia, que és un grup de lectura de dones i feminisme, i bé, tenim la sort de que, per exemple, li han proposat a la Marta que ens llegeixi un text i ens ha donat el vistiplau.
Perfecte. O sigui, hi haurà la Marta Salla,
hi haurà la lectura de 5 textos i la Marta, com a participant del grup, li hem demanat si pot llegir un text.
No, sempre dic això perquè hi ha molta gent que ens escolta i al final no et posa cara. Doncs mira, de tant en quant amb alguna activitat, ara la Puri, perquè fa temps que no m'ho fa, però abans que també sortia a l'escenari a fer alguna obra i tal, i els deia, mira, aneu a veure aquesta obra i la que toca el piano és la Puri Terrado.
Home, va fer la presentació de la temporada amb la Mònica Pagès i van estar superbé.
Doncs pues, amb aquesta activitat del dilluns, una de les 5 que llegirà és la Marta Salla.
Exacte.
A l'acabada hi podeu preguntar qui és la Marta Salla d'aquí, que t'escolto cada divendres a l'Espai Groc. Ja està, és així. Molt bé. A la meitat de la setmana, Antònia, dimecres. És una d'aquelles dates també que l'hem de tenir marcada al calendari. Hi ha la Marató de Sang des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre.
Sí, mira, és que ara volia mirar quina edició és. Jo crec que és la que fa número 11.
Bueno, és la 16a Marató de Donants de Sang.
La 16a, mira, és que no ho veia bé. El 16 any consecutiu que acollim la Marató de la Sang a la biblioteca. Començarà a les 10 del matí.
És un clàssic, anar a la biblioteca Dona Sang.
Sí, de les 10 del matí i acabarà a les 9 de la nit. A més, a part de Donants de Sang, el que és l'Associació de Donants Sang Lleida, també s'involucra molt i durant tot el dia hi ha tot d'activitats, activitats musicals, artístiques, bueno, d'alguna forma perquè les persones que venen a donar sang, mentre esperen, mentre omplen els papers i tot, que puguin gaudir també d'aquestos espectacles.
La setmana vinent ho recordarem i ho reforçarem, però vaja, no cal dir la importància que té que si pots fer-ho, perquè no tothom pot fer-ho, que si pots fer-ho vagis a donar sang, perquè ja ens ho han explicat mil vegades i no és un tòpic, al final donar sang salva vides.
Sí.
No, directament. A més, avui en dia t'agafen el contacte, el mòbil,
sí. I quan
fan anar, quan fan anar la teva sang, la que has donat, t'arriba un missatge. Acabem de fer anar la teva sang.
Exacte. A veure,
això,
aquí a Lleida, lo de la Marató està molt bé i a més, a nosaltres ens agrada que vingui molta gent, però sí que hem de dir que aquí a Lleida tenim la sort de que es fan moltíssimes captacions en molts llocs, en molts barris, en molts equipaments. O sigui que aquí a Lleida el que és la Federació de Donants de Sang funciona d'una forma continuada, perquè la sang ja sabeu que no es pot guardar i per tant el que els interessa és tenir, tenir moltes accions, però bé, el dia de la biblioteca, bueno, jo convido també tothom a que és un dia per anar-hi tranquil·lament
i tant que sí
i poder estar
més,
amb un horari molt ampli de les 10 del matí fins a les 9 de la nit.
Sí, no paren, a l'hora de dinar també hi podeu anar.
Exacte.
Escolta, i dijous vinent, seguiu amb l'any Pàmies, amb una conferència.
L'any Pàmies, des d'aquest mes d'octubre a la biblioteca celebrem l'any Pàmies, tenim una exposició sobre la Teresa Pàmies, i ahir vam fer un espectacle de lectura i repassant textos i la vida de Teresa Pàmies, i el dijous que ve tenim la conferència Teresa Pàmies, una literatura per explicar la història, a càrrec d'Alba Cercós. És una conferència organitzada per Òmnium Lleida, i bueno, convidem a tothom a que vingui, perquè serà una forma de conèixer millor aquesta escriptora.
Molt bé. Gràcies, Antònia.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Marta, tu ets més de Miquel Erentxun o de Duncan Du?
Bastant de Duncan Du.
Ah, ho dic perquè...
No, no és que me'l posen i això, però quan el sento em fa gràcia.
Abans amb l'Andrés Rodríguez, ell és més de Miquel Erentxun, que no pas de Duncan Du, era massa popero.
Duncan Du,
però no, dic, he posat aquest tema perquè està aquí a Fraga, a les festes del Pilar, Miquel Erentxun. Ja fa anys, ja, que fa música.
Per no, dir, encara va.
Encara va, encara va. Escolta, Marta, al Teatre de l'Escorxador teniu en marxa la mostra.
Sí.
Teniu fins a 3 propostes aquest cap de setmana.
Sí. Començarem dissabte. Dissabte en fem una de familiar amb la companyia La Pantomima, que és una companyia clàssica de Lleida. Fa un espectacle que és un recull de 3 contes, són 3 històries, sobre els hàbits, tot això que intentem que agafin la canalla des de petits, els hàbits, la salut, la higiene, tot això, i ha fet aquests 3 contes, els ha titulat amb un recull que es diu M'he portat bé. Són La caçadora d'estels, Tinc pipí i Un monstre de vall del llit.
És un bon hàbit aquest, el del mig.
Sí. Serà demà dissabte a les 6 a la sala 1 de l'Escorxador, 3:15 per a tota la família.
Molt bé.
Llavors el diumenge sí que tenim 2 espectacles. Un ens fa molta il·lusió, per el grup de teatre de l'Ateneu, dirigits per l'Encarna Peinado, que ara ja fa uns quants anys que els dirigeix, també són fidels a la mostra. Diumenge a les 7 a la sala 1, Almenys no és Nadal. Una comèdia una mica agredolça, però tendreta, per la tarda de diumenge. I també el diumenge, en 2 funcions, perquè és a la sala petita, a la sala 2, un grup que es diu The Lost Children of Shakespeare, que són del grau d'estudis anglesos de la UDL, i han sortit d'una assignatura de la Núria Casado. La Núria Casado, no sé si l'han portat mai aquí a l'Espai Groc.
O sigui, m'estàs mirant a mi, o sigui, jo per recordar noms i cares ho tinc malament.
La Núria... No recordo. La Núria Casado és autora de teatre, però és professora de...
És actriu.
I és professora de la Universitat del Grau d'Estudis Anglesos. Llavors, haurà barrejat les 2 facetes amb una assignatura, ha fet un grup de teatre a classe, i el treball resultant l'han volgut presentar a la mostra, i el presentaran diumenge, en anglès, naturalment.
Oh, que bé.
A la sala del Teatre de l'Escorxador, a les 6 i a les 8. Que no us freni la llengua, perquè segur que s'entenen moltes coses,
clar, sense l'idioma. Està clar que sí. De totes maneres, em fa ràbia quan em diuen això de que l'idioma universal és l'anglès. Escolta, que sigui el català, per exemple. Perquè ha de ser l'anglès.
Que no.
És que, clar...
La meva padrina una vegada va sortir d'Espanya, només
castellà...
una, i parlava en català tot arreu.
Mira, el català entendria que no, perquè es parla a pocs llocs a nivell mundial. Però el castellà, és que no sé per què hem de renegar d'això. Tots a parlar en anglès, doncs no.
No.
Ara que dius això de la teva padrina, jo també tenia un oncle que també deia el mateix, que ja en català s'entén perfectament.
Sí, ella va anar a Suïssa i demanava un cafè llet. I li posava un cafè llet, no sé com ho feia.
Ho fas una mica de mímica, i també. Jo a Alemanya també m'he fet entendre,
Ja està.
Molt bé. Escolta, la setmana vinent... No, l'altra.
L'altra.
25 d'octubre, vaja, perquè...
Divendres 25, d'aquí 2 setmanes.
Ah, d'aquí 2 setmanes, exactament.
Exacte.
A la Llotja teniu una proposta que la Marta ens ho diu a un temps perquè no ens l'hem de perdre.
No se l'ha de perdre ningú de Lleida, ningú que hagi llegit Shakespeare, ningú a qui li agradi Shakespeare, ningú a qui li agradi el bon teatre. És un Rei Lear. El Rei Lear és una... N'hi ha que diuen que és... la millor tragèdia, i això dels millors i els millors...
Sí, és difícil,
això
és difícil. Quantificar.
Però és un molt bon text, i amb una molt bona companyia, que és Atalaia. Atalaia és una companyia que té quasi 40 anys de trajectòria andalusa, són Premio Nacional de Teatro, vull dir que és una de les paraules majors que tenim aquesta temporada, i aquest text té 6 Premios Lorca de Teatro Andaluz. Això, el Rei Lear de Talaia és imperdible.
A la temporada Lleida.cat, sí, allò podeu comprar. Els de la mostra no, que s'heu d'anar a les taquilles de l'escorxador. No és per tocar-te el nas, per entendre'n, no, sinó és que tal qual acaben, la gent de la mostra s'enduen la recaptació i, per tant, ho fan així, has d'anar i pagar metàl·lic allà. A la temporada Lleida.cat també, gràcies Marta, pots trobar a Puri el concert de cambra d'avui.
D'avui, sí, a 8:45. O sigui,
no talleu tan just, és avui, encara tens temps, a 8:45.
Sí, tenim un quartet de corda, es diu Cosmos Quartet, són 4 músics molt joves, però d'una grandíssima qualitat. Són guanyadors del Premi Montserrat, de Música de Cambra Montserrat a la Vedra, i ens venen a visitar amb un concert que es titula Llums i Ombres. Llums i Ombres és, hi ha 3 compositors de 3 èpoques diferents que ens transmeten precisament diferents imatges, no? Ens suggereixen diferents imatges més vives o més vinculades amb la foscor i la nit. Entre ells està Ligeti. Ligeti és un compositor del segle XX i, per tant, amb una música molt contemporània, però que fa el contrast de lo que tindrem a començar el concert, que és Schubert. Schubert és una música molt lluminosa, molt vinculada amb la il·lustració, i per acabar tindrem un Beethoven, un quartet de Beethoven, en què aquest àmbit de les llums i de les ombres el contemple el propi compositor, com era ben sabut dins de la seva vida. Ell va viure molt el tema de les llums i de les foscors amb la seva sordesa, no? I per tant també treballava molt tots aquests extrems.
Curiós com hem vinculat autors clàssics de música clàssica a la llum.
Sí.
És curiós, això. No és fàcil,
bueno,
això.
Sí, jo penso que el que no vol dir res que no puguis comprendre aquesta música perquè no tinguis formació musical. És venir
Això ho diem sempre, concert de cambra, sala 2, entenc.
Sala de cambra, sí.
Sala 2, és la sala que hi ha entrant cap baix, per entendre'ns, sí. Que tampoc us l'heu de perdre, que és espectacular,
sí,
avui,
té una acústica
a 8:45.
Sí.
I, com que ja ens hem posat així a fer agenda, divendres vinent, 18 d'octubre...
Sí, que, com que és un dia una mica especial, no sabem què passarà.
Pot ser un dia especial, però vaja, doncs... que temps hem de tenir per anar al teatre, a l'auditori, on sigui, Tenim Coetus.
Coetus, sí, sí.
Divendres vinent, això serà.
Sí.
Què són Coetus?
Doncs Coetus és un grup de percussió ibèrica. El nom de Coetus ve a parlar d'unió o de reunió. I en aquest cas, doncs, el que tenim és una reunió de músics, no?, que aporten, per una banda, la música tradicional i, a més, la uneixen amb nous llenguatges actuals. A més, podrem veure instruments de percussió tradicionals que estan sortint cada vegada amb més força, no? Com és des dels panderos, les canyes, els càntics d'aigua o els morters o les olles, no? Vull dir que hi ha tot... Són 18 músics a l'escenari.
Però que sonen bé,
Que sonen superbé.
Sí, això no és com la canalla que va per casa amb les tapes de la cassola, no és això,
Jo els vaig veure al Festival Grec i la veritat és que la gent s'ho va passar superbé i van gaudir moltíssim. A més, porten de cantant, a part de músics que integren Coetus, hi ha el Carles Dènia, que va prendre el relleu a Eliseo Parra, que estava als principis d'aquesta formació, i la veritat és que tenen un sabor musical tradicional, però modern, vull dir que està molt lograt. I penso que van venir fa uns anys a una festa major aquí a Lleida, però va ploure i no sé si van acabar fent el concert o no. Per tant, hi va haver molta gent que es va quedar amb ganes de poder-los veure. I aquest és el seu últim disc, el seu últim projecte.
Doncs a la temporada Lleida.cat per divendres vinent. Però si ho tens clar que hi has d'anar, compra-la ara. Ara, ja, avui. Estic mirant un vídeo i la veritat és que, clar, la percussió és la que et dona la possibilitat de fer anar molt material, per entendre'ns, eh? Però sí que és veritat que val la pena, perquè sonen molt bé, però és el que diu la Puri. Al final veuràs que fan anar instruments o aparells no tradicionals, per entendre'ns, o no els que estem acostumats. No tots, eh? La majoria
no tots,
sí, eh?
No tots, clar. Però lo important és que ho passarem molt bé.
Ah, això sí.
Que gaudirem molt també de totes les lletres, de les músiques arranjades a partir d'obres que potser són de la tradició oral, no?, però totes passades per aquest sedàs, no? I llavors jo crec que és una molt bona experiència a tenir.
Molt bé. Evidentment a la sala 1 de l'auditori, això,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Aquest escenari, si pogués parlar, ja, sense voler, al cap dels anys...
Home...
I que esteu d'aniversari.
L'any que ve.
O estareu d'aniversari aviat, eh?
El 2020 farem 25 anys.
25 anys, sí, eh? Sí. Ja, si pogués parlar aquest escenari, déu-n'hi-do, eh? Perquè potser els primers anys sí que era més restringit a un tipus de música concreta, però els darrers hi ha hagut una obertura de l'auditori important,
Sí, sí. És veritat que, per exemple, els primers anys sí que hi havia bastant lligam amb el Festival de Jazz. Hi havia vingut figures com el Grappelli o d'altres, no? El Michel Camilo, no?, que també van portar no fa molt. Però sí, ens hem obert a d'altres estils i per això vam fer un esforç, una mica d'adaptació de l'escenari amb la sonorització.
Mm-hmm. La setmana passada... no, tu sí que vas venir, Anna, però fa dues setmanes que... Puri, que dic que va venir l'Anna fa dues setmanes, crec. No sé si vam tenir un convidat o vam parlar amb ell per telèfon, que ens va tornar a dir que l'acústica del... El pianista, caram,
el
Lluís Capdevila. El Lluís Capdevila, sí, que ens va dir que sí, que no hi havia color, que l'acústica de l'auditori Enric Granados no té color. I jo vaig aprofitar per recordar que si ens ho diu una persona que ja entén... Escolta, és així.
Doncs sí.
Arribem a les dues. Hem tingut propostes amb la Maribel del CaixaForum, amb la Marta des dels teatres, amb la Puri des de l'auditori, amb l'Antònia des de la biblioteca. Que tingueu bon cap de setmana.
Gràcies.
I nosaltres arribem a les dues. Escolta, que acabes de passar bon divendres. Aprofita el cap de setmana, que costa molt d'arribar i passa rapidíssim. Demà és festiu. I dilluns hi tornem, puntuals com sempre, a les 12:20, que serà una nova setmana.